andiamo?
Dove vuoi tu? Sono venuta via, vengo con te.
Spiegami.
Il film è andato bene, hanno già coperto le spese con le vendite all'estero. Vuoi che ti spieghi queste cose? Non le so nemmeno io. L'essenziale è che Gianni si rimetterà a posto e io non ho il rimorso di averlo rovinato. Per il resto gliel'avevo detto, gli ho lasciato una lettera.
Quando torna tuo marito?
Non so, fra 2 o 3 giorni. Gli ho lasciato una lettera, ti dico.
Come una lettera? Che lettera? Io mi domando soltanto se tu voglia fare una cosa così clamorosa. Siete gente in vista, i vostri nomi sono sempre sui giornali. Tuo marito ora non c'è, quando torna parlerete, ma lasciargli una lettera così...
Ma tu...
I miei sentimenti verso di te li conosci. Ma ti rendi conto di quello che vuol dire? Se ti dico di riflettere, lo faccio solo per il tuo bene.
Sono mesi che rifletto e ho deciso. Te l'avevo detto, sarei venuta con te quando poteva essere per sempre.
Hai parlato di una lettera. Se fossi al tuo posto, andrei a riprenderla. Torniamo domani, o dopodomani, prima che arrivi tuo marito. E poi farai tutto come si deve. Lascia che ti consigli.
Cinema de xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, com estem?
Bé, després d'aquesta estona en italià en la que m'ha costat caçar alguna paraula, de què parlem avui?
Mira, sí, no, l'italià s'entén força bé, des d'un punt de vista català. El tall que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula La senyora sense camèlies. La senyora sense camèlies, de Michelangelo Antonioni, que va protagonitzar Lucia Bosé. I és que avui dedicarem aquest cinema a la xarxa justament a aquesta actriu, a Lucia Bosé, que ens va deixar el 23 de març d'enguany víctima del maleït coronavirus, a l'edat de 89 anys. La senyora sense camèlies la va fer, Lucia Bosé la va fer quan era molt jove, quan tenia 22 anys, i interpretava una noia molt maca, que treballa en una floristeria, i que és seleccionada per un executiu cinematogràfic perquè treballi com a actriu en una pel·lícula que es dirà Dona sense destí. I a partir d'aquí, bé, serà el seu destí el que canviarà el destí d'aquesta noia.
Sí que en tenia de destí, llavors.
Eh?
Sí que en tenia de destí, llavors.
Sí, sí, bé, la intèrpret, diguéssim, Lucia Bosé el va tenir perquè va fer una carrera força brillant i intensa. Però aquesta no va ser pas la primera pel·lícula de Lucia Bosé. Ja n'havia fet havia fet mitja dotzena anteriorment. Ara, això sí, en certa manera, aquesta pel·lícula era la història de la seva vida. Era com una mena de premonició, com una mena de barany, ja que era una noia italiana que venia de pagès, els seus pares, la Lucia Bosé, parlo, no la noia de la pel·lícula, venia de pagès, els seus pares eren pagesos, i la seva vida va fer un tomb quan tenia només 16 anys en presentar-se com a candidata a Miss Itàlia. I a més, no només això, sinó que va guanyar.
Amb 16 anys, déu-n'hi-do, eh?
Sí, li va sortir bé, oi? Això, naturalment, li va obrir les portes del cinema de bat-a-bat. I en aquells moments, ella es guanyava la vida, treballava, doncs, fent de dependenta. Era la dependenta d'una pastisseria. I això sembla una pel·lícula, també, perquè sembla un conte de fades. Luchino Visconti diu, mira, tinc ganes de menjar-me un pastisset. Entraré en una pastisseria. Entra a la pastisseria i es troba la dependenta, que és Lucia Bosé. I aleshores la va veure com es movia, era un home de cinema, un home que tenia una visió molt àmplia d'aquestes coses i molt detallista, la va veure com es movia, la va veure com parlava i li va dir, tu ets una bèstia cinematogràfica. Doncs bé, 3 anys després de ser Miss Itàlia, quan Lucia Bosé tenia 19 anys, va començar a rodar pel·lícules i ja no va parar. Va treballar amb alguns directors molt bons, la veritat, Giuseppe De Santis, Jean Cocteau, Antonioni, amb qui a més de la senyora de les camèlies, la senyora sense camèlies va fer Crònica d'un amor. També va treballar amb Juan Antonio Bardem. En Bardem va interpretar la pel·lícula Muerte de un ciclista, que fa el paper d'una dona casada que té un amant, que és l'Alberto Closas, que és professor i que un dia, quan van en cotxe, atropellen per accident un home que va en bicicleta. Ell ho vol comunicar a la policia, clar, vol donar-ne part, però ella no ho vol perquè, esclar, té por que donant-ne part se n'assabenti el marit. Aquest és un fragment de Muerte de un ciclista.
Hay mucha gente que te envidia.
¿A mí? ¿Por qué?
Por ser bonita, por tener unos apellidos muy sonados.
Y por ser tu mujer, ¿no?
Por ser la mujer de un hombre importante.
¿Y qué envidian más, los apellidos o el dinero?
¿Tú qué crees? Un apellido se puede estropear más o menos haciendo algo feo.
¿Algo feo? ¿Qué, por ejemplo?
No sé, un asesinato, ¿vale?
¿Eso es solo algo feo?
Mujer, es una hipótesis.
¿Y bien?
Pues eso, haciendo algo feo, un apellido se estropea. Pero queda, no se pierde nunca. En cambio, el dinero es más frágil, se evapora.
No te comprendo.
Sí, escucha. El otro día alguien me contó una historia muy interesante. La historia de un matrimonio de buena posición que se vino abajo.
¿Por qué?
La mujer engañó al marido.
Vaya, muy original.
Déjame seguir. La mujer engañó al marido. Eran gente muy bien, ella sobre todo. Él tenía mucho dinero.
¿Qué hizo el marido? ¿Mató a la mujer?
No, mucho mejor. La dejó sin un céntimo. De repente ella se encontró sin su vida, sin la vida de todos los días. Nadie la quiso dar una mano. ¿Te gusta?
¿La historia? No está mal. ¿Quién te la ha contado?
Rafa.
Sonava amenaça, això que li deia al marit, eh?
Sona amenaça, sí, sí, exacte, ja ho has dit. Però vaja, és una de les grans pel·lícules del cinema espanyol, eh? Muerte de un ciclista.
Perquè, esclar, jo Lucía Bosé, perquè jo, com ja saps que no sóc un gran coneixedor del cinema, jo pensava que era espanyola de tota la vida.
No.
Era
italià, passa que va fer molta vida a l'estat espanyol i aleshores, doncs, clar... I bé, es va casar amb un torero, etcètera, etcètera, no? Tota la seva vida. Miguel Bosé és fill seu, oi? Tot plegat. Mm-hmm. Però fixa't que va ser precisament en aquesta pel·lícula, La muerte de un ciclista, on la censura va canviar el final. O sigui, la censura no li va agradar al final i aleshores el van canviar.
Bé, la censura tenia molt poder.
Tot el tenia, tot. Tot. A l'estat espanyol, Lucía Bosé, ja ho he dit, va conèixer un torero, que era el Luis Miguel Dominguín. Es van casar, van viure 12 anys junts, i de tota manera també hem de dir una cosa, la carrera de la Lucía Bosé a l'estat espanyol és força irregular, no és una cosa molt, molt estable, eh? Treballa, però al costat de pel·lícules que tenen entitat, com ara, per exemple, doncs, Nocturn 29 de Pere Portabella, Los viajes escolares de Jaime Chavarri, Un invierno en Mallorca de Jaume Camino, La casa de las palomas de Claudio Guerín o Manchas de sangre en un coche nuevo de l'Antonio Mercero, també en va rodar algunes, aquestes eren pel·lícules amb entitat, però en va rodar algunes que eren mers productes comercials, sense cap pretensió artística, com per exemple la infumable No somos de piedra, de Manolo Summers. També va fer una pel·lícula amb Luis Buñuel, estrenada aquí amb el títol de Así es la Aurora, per bé que no la va rodar a l'estat espanyol, sinó a França, que era on vivia i treballava Buñuel, perquè aquí no podia treballar ni viure. Ara escoltarem un fragment d'un molt bon film dirigit per Basilio Martín Patino i rodat a l'estat espanyol, que es diu De l'amor i altres soledades.
¿Y tu satisfacción, digamos, es real o la finges?
¿Fingirla? ¿Por qué la iba a fingir?
No tiene importancia. La fingen muchas mujeres.
¿Por qué?
Por comodidad, por complejos, por táctica.
No lo concibo.
Eres muy afortunada entonces.
Bueno, a veces hay que aceptar ciertos caprichos. Eso es lo único.
¿Con resentimiento?
¿Resentimiento? ¿Por qué?
El resentimiento suele ser inconsciente y convertirse en hostilidad. Luego aparecen los momentos más inoportunos.
¿Y cómo se sabe que existe?
Con seguridad, cuando no existe. Si hay realización plena, entonces no importa que el marido ronque o fume en la cama o tenga sus manías, su mal carácter.
¿Y por qué todo hay que interpretarlo a través de la sexualidad?
La sexualidad tiene un sentido amplísimo. Está más relacionada con la satisfacción psíquica. Todo un sistema de afectos, de sensibilidad para la ternura. Y de enfermedades que no son sino el reflejo de esa frustración. El insomnio, la depresión, el nerviosismo.
¿Y qué se puede hacer?
Según personas como la Bouvard, algo bastante utópico. abolir absolutamente el matrimonio.
Mira, una bona sentència. Has dit que, en certa manera, la va descobrir Visconti, però la va dirigir alguna vegada?
Doncs mira, no. Ah? No. Sí, sembla una paradoxa, perquè la va descobrir darrere el taulell d'una pastisseria i no, eren amics, però no la va dirigir. Ell la volia convèncer perquè fes teatre amb ell. És a dir, que treballés en obres que ell dirigia. Però ella n'era molt reticent. Potser el teatre la intimidava quan era jove i se sentia més segura fent cinema. És difícil saber-ho, però és una llàstima que no l'arribés a dirigir Visconti, però potser el fet que no la dirigís en cap pel·lícula, que no l'agafés com a actriu d'una de les seves pel·lícules, potser també era una petita venjança de Visconti a tantes negatives per treballar amb ell al teatre. És a saber. Lucia Bosé va treballar amb bons directors. En general, va tenir sort en aquest sentit. A més dels que ja hem esmentat abans, va treballar amb Fellini, el Satiricó, amb Mauro Bolognini, amb Metello, i per les antigues escales, amb Marcello Mastroianni i François Fabian, amb Liliana Cavani a L'Hospite, amb Marguerite Dirà a Nathalie Granger, on, al costat de Jean Moreau i Gérard Depardieu, amb Jean Moreau com a directora, a la pel·lícula Lumière, o amb Francesco Rossi a Crònica d'una mort anunciada, basada en la novel·la de García Márquez. Uh-huh. I pel que fa a directors catalans, en va treballar també amb uns quants, Lucia Bosé. Ja n'hem dit alguns, Pere Portabella i Jaume Camino, però no van ser els únics. També va rodar Cerimònia Sangrienta amb Jordi Grau o El Niño de la Luna amb Agustí Villaronga. En total, Lucia Bosé va rodar una cinquantena de pel·lícules al llarg de la seva vida. L'última va ser One More Time, el 2013. És a dir, que es va acomiadar del cinema quan tenia 82 anys.
Home, Déu-n'hi-do, ja va ser llarga la carrera.
Sí, perquè va començar de tan joveneta que clar, va tenir temps de fer molta obra. Ella va morir 7 anys després de fer l'última pel·lícula, One More Time, a l'edat de 89 anys, ja, com hem dit. Va ser el 23 de març d'enguany arran d'una infecció per la Covid-19. Nosaltres li direm adéu escoltant-la cantar una cançó. Ella va cantar també i cantava una cançó de Gregorio Paniagua que ella va enregistrar el 1981 quan tenia 50 anys. La cançó és Dime quién eres, desconocido vecino.
Me conoces, nosotros nos conocemos, ellos no se conocen, nadie se conoce, habitamos la misma ciudad, vivimos bajo el mismo cielo, respiramos los mismos virus, pisamos las mismas aceras, tenemos en común un panadero, cantamos las mismas canciones, un teléfono nos une, nos prestamos un jersey, usamos llaves iguales, cenamos la misma cena, nos amamos. Yo te regalé una rana, tú un caracol. Sin embargo, tenemos nuestros apellidos distintos.